Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passen 23 minuts de les 8 i com cada dimecres tenim el debat, l'actualitat política castellarenca a Ràdio Castellà, i en aquest cas, normalment quan tenim la sessió plenària els dimarts, el dimecres mirem de comptar amb els representants dels grups municipals, portaveus, per comentar l'actualitat del ple i aquells temes doncs que siguin d'actualitat. Per tant, saludem la Marga Uncins de la CUP. Què tal, Marga? Benvinguda, com sempre.
Moltes gràcies, bona nit.
Rafa Humet, Tatxo. Josep Maria Calaf.
No, Tatxo. Encara no.
No, Tatxo del guió, que era la persona que... Josep Maria Calaf.
Oh, bona nit.
Pau Castellví, Junts per Castellà, benvingut.
Bon vespre i gràcies per convidar-nos.
I Joan Creus, som de Castellà PSC, benvingut també.
Moltes gràcies, bona nit.
Doncs volia repassar algun dels temes, sobretot del ple, però deixeu-me abans una pincelada ràpida, perquè és una notícia que ja és un degoteig i ja ens estem insensibilitzant, que és això de la policia comissa no sé quantes plantes a Castellà, yeah. I ara és el tema aquest, hem passat de les cases ocupades a una cosa com més industrial, no? I en aquest cas és l'entorn aquest de polígon, i bueno, fins i tot els propis, no, ja a Castellà del Vallès, que de tant en tant sovinteja aquesta notícia de que es comissen aquestes plantes i es fan operacions antidroga, és que els propis comandaments dels Mossos han aixecat una certa alarma per les màfies instal·lades a Catalunya. Ho dic perquè aquesta notícia, doncs, que es parla de 5.500 plantes, no només a Castellà, al Vallès, però aquí a Castellà més d'un miler, doncs és arran d'una investigació encetada per la policia local nostra i en col·laboració amb la Policia Nacional, doncs es va poder, doncs, desenvolupar aquesta operació, però és que parlen d'un nivell d'organització com si fos una empresa. És a dir, màquines d'empaqueta, bueno, una estructura, una infraestructura, doncs, molt ambiciosa. No sé, per la part que pot tocar al poder municipal, si és un tema, perquè és una cosa, com els ja ho dic, la pròpia policia nostra catalana comença a alertar els polítics o els poders polítics de que és un problema econòmic, social, de delinqüència i fins i tot, doncs, que pot generar, doncs, aquest nivell de màfies que permetin organitzacions tan treballades, no? No sé qui vol obrir el meló...
No, de fet, clar, és una qüestió que preocupa. De fet, és un debat, la qüestió de sobretot quan es comissen plantes com la marihuana, que hi ha un debat obert que segurament no està del tot sobre la taula, però que és evident que hi ha consum. El fet de que es produeixi és evident que és per tot i que podem veure aquest entramat econòmic, com deies, i d'alguna manera fora de la llei, és evident que socialment hi ha un consum o hi ha una acceptació, no, com a mínim part de la societat, i això, doncs, genera aquestes qüestions. Evidentment que ha anat evolucionant, no? Tot el que genera un impacte econòmic, doncs, tendeix a organitzar-se, i estem veient mostres i la sofisticació, i cada vegada, no, veurem més casos, com no només a Castellà, evidentment, sinó a tot Catalunya o tot el món occidental. Estàvem acostumats, no, que la droga venia, doncs, de països o asiàtics o sud-americans, i la possibilitat de tenir plantacions de manera industrial a casa nostra, doncs és evident que quan es genera, com deia, una possibilitat d'impacte econòmic, doncs es desenvolupi. Repeteixo, és una qüestió difícil de controlar quan hi ha aquesta voluntat de produir i de consumir-la, però clar, evidentment s'hi ha de posar certes mesures, no sé quines ara mateix.
Marga?
A veure, és una realitat. A més, aquí a Castellà hi ha un consum molt elevat de Maria, moltíssim. Només fa falta anar a la festa major amb els ulls i el nas oberts, i és molt evident la joventut. Però clar, és que és un tema social. Aquí hi ha d'haver moltes mesures de prevenció encaminades en l'educació del jovent i dels adolescents, perquè socialment està molt ben acceptat que la gent fumi maria, i fins i tot que tinguis alguna planteta a casa està molt ben acceptat. Per tant, s'ha d'anar molt a treballar amb la conscienciació dels nois i noies de tot el que suposa el consum d'aquest tipus de drogues.
Jo centraria més el debat, més que en el consum, en, diguem-ne, en l'organització, diguem-ne, que s'estableix a partir de la provisió i, per tant, a partir de dels diners, de l'economia que se genera...
Sí,
i per
tant... també es parla dels narcostats, i sí, posaven un exemple que eren, perdoneu, m'agrada dir Holanda, però diré Països Baixos, no? Que deien que era un problema, però d'unes dimensions... no he llegit molt a fons la història, però problema polític... Clar, era com
un narcostat. Jo penso que és també com un problema que va passar als Estats Units amb la llei sec, no? Que dèiem el que era l'alcohol. Diguem, no és tant el problema del consum, que també hi ha tots uns marges, no? Però no és tant el problema, sinó l'organització criminal que se genera al voltant del trànsit o del tràfic d'aquest tipus de substàncies. Llavors, quan els Estats Units van dir que molt bé, que s'acabava la llei seca i que, per tant, ja tothom podia beure alcohol, evidentment, recomanació amb uns límits determinats, diguem, tota aquesta màfia va desaparèixer perquè no tenia raó de ser. Aquí probablement ens passa una miqueta el mateix. Poder centrem massa el debat en el consum, i evidentment que s'ha de tenir en compte, però probablement el problema que tenim és que al voltant de la prohibició i al voltant d'això se genera una xarxa molt potent d'econòmica, de diner, i que per tant això comporta delinqüència, comporta poder, comporta una pila de coses, que aquest és el sector que els hauria de vigilar més que no pas... Bé, el consum, penso que com tot deu ser regulable, més o menys.
És que per de formació professional sempre tendeixo a pensar en l'educació dels
correcte,
adolescents.
Sí. Vaja, sí. Jo simplement sí, comentar que quan parlem de drogues, com és el cas, podem parlar de regulació, podem parlar de persecució, no? És l'intent, diguem-ne, de per la via de policial intentar reduir una situació... Jo, per les experiències vitals, i parlo a nivell personal a altres països i anar veient com es fa a diversos indrets de la Unió Europea, vaig veient que molt sovint, com a administració pública, es té moltes més eines en la regulació que no pas en la persecució. I penso que això ha sigut un tabú durant molts anys, però que és molt important que tinguem un debat sobre aquest tema, que es pugui parlar, perquè precisament, i aquesta és una altra consideració personal, veig que molts joves, un dels factors que atreu més d'això és aquest acomplexament de la societat. Si ens desacomplexem, si podem parlar de certes coses, probablement també tregui part d'aquest mite, d'aquesta aura, diguem-ne, que té aquesta qüestió, que probablement l'hauríem de parlar, igual que totes les qüestions que afecten a molts adolescents o a moltes persones joves, no? I que molt sovint, precisament, doncs, els problemes venen quan no podem parlar-ne. I, per tant, parlem-ne, perquè no és només un problema diguem-ne, de delinqüència, que ho és, també és un problema de com abordem aquestes qüestions, tenint en compte que tenim grans inconsistències a la societat, com, per exemple, que productes alcohòlics d'un elevat grau, que són drogues dures, siguin completament legals i sigui molt fàcil aconseguir-ne, i, en canvi, doncs, hi hagi drogues més fluixes comparativament que no ho són, i, per tant, és hora de parlar-ne.
Doncs, fet aquesta repassada per la notícia, perquè ja comença a sovintejar, no? És a dir, una problemàtica, doncs aquestes xarxes, perquè estaven a Castellà, a Sabadell, Sant Quirze, i algun altre municipi vallesà, establerts ja amb uns mitjans i unes tecnologies i que realment doncs, ens ha sobtat força. En recuperem l'actualitat, diguem-ne, més municipal, amb el ple d'ahir. Un ple que aquí a la redacció hem parlat que si ball d'emocions, que si carrusel d'emocions... A vegades, quan costa molt, no?, ficar una mica, doncs, a l'anàlisi de dir, ostres, un ple amb 7 mocions, amb 3 o 4 temes troncals que presenta la part, diguem-ne, resolutiva a l'equip de govern, doncs, a vegades, si no hi ha un gran tema, la pandèmia en aquest cas no ha sigut, diguem-ne, tema en cap cas en el ple d'ahir, que és complicat, no? Hi havia com... Es disparava en totes direccions, podríem dir. Però això sembla... Sí que volem destacar la part aquesta del que va entrar justament per urgència, que és la novetat del nomenclàtor, que entenc que ja coincidint amb el 8M, doncs es procedirà doncs, a aplicar, o no sé com es diu, o fer conegut l'existència d'uns nous espais en noms de dones i de col·lectius de dones que han fet història a Castellà i que estaven totalment opacades i oblidades, una miqueta per... No sé si va ser el propi Josep Maria que comentava doncs, aquest fet d'aquest oblit d'injustícia i ens trobarem,
el
doncs,
Rafa.
Ara...
El Rafa, perdona.
Rotondes, places, carrers, però també algun equipament Bueno, ens haurem acabat ja totes les dones que podem inserir en el nomenclàtor, perquè, clar, la tongada...
En queden moltes.
A vegades, no? Ara és una gran bateria i tindrà un bon esclat i realment serà un orgull, perquè hem començat a repassar el nomenclàtor i no trobàvem, però no dones de castellà, bueno, de castellà cap. Tres dones comptades,
sí, Maria Escalfet.
Alguns oficis vinculats al tèxtil, sí. I la Maria Escalfet, i un altre nom més. És a dir, tampoc hi havia ni un Marie Curie, ni una...
No,
coses d'aquest estil, no? Que realment, dius, és per pensar-t'ho, no? Sí. No sé, qui vol començar? Tenim el president de la Comissió d'Honors i Distincions, el Joan.
Sí, de fet, vaig tenir aquest honor, però és evident que era un terme consensuadíssim, que havíem portat ja a diferents plens, algunes mocions, una presentada per Esquerra, una per l'equip de govern, però que és una sensibilitat compartida amb tots els grups, i així es va demostrar ahir. El que dèiem, no? Històricament, doncs, és una evidència que hi havia un menysteniment, no? de les figures femenines a l'hora d'anomenar el nomenclàtor, no? Dels nostres carrers, i creiem que aquest és un primer pas. No ens els hem acabat. Per sort o per desgràcia, el greu ja és tan gran, no? que afortunadament tantes i tantes dones, doncs, mereixen aquest honor, que diríem que aquesta és una petita passa, tot i que a nivell quantitatiu és rellevant, no? I per tant la tendència ha de ser, no? Que sí, sí. Puntualment i periòdicament, quan hi hagi l'oportunitat...
És que és una mina, perquè estàs descobrint història, és a dir, sí, estàs descobrint història, de fet, si aprofundeixes en un col·lectiu, doncs que no...
I de fet la derivada és aquesta, no? Que a partir d'aquesta aprovació, no? d'aquest punt al ple d'ahir, ja sortirà un suplement, no? La propera setmana, doncs, fent èmfasi, no? En les històries, no? de totes aquestes dones, i que aquest ha de ser el que deia, no? un pas... que periòdicament, no, en la mesura del possible, quan hi hagi la possibilitat de nous carrers, de noves places, de nous espais, de plantejar-nos algun canvi.
Perquè canvia, que... exacte, perquè si, clar, si a vegades si ens hem d'esperar, doncs potser millor canviar.
Jo crec
que
tenia sentit començar per aquest pas, no, de nous espais, perquè el canvi té implicacions a vegades més complicades pels veïns i veïnes. Ja. No? Quan hi ha un canvi a nivell postal, a nivell, no, de suposa una sèrie de tràmits més complicats per la ciutadania, però bueno, hem d'explorar. Potser hi ha algun carrer que ostres, ens podem plantejar si és merescut, no? A ulls d'ara, tot i que, repeteixo, moltes vegades, no?
Sí.
La història, amb els ulls contemporanis, doncs no s'entén de la mateixa manera que quan es va produir...
Potser tenim algun militar, coses
segurament,
d'aquestes...
Segurament. Sí, sí. Bueno, hi ha el general Boadella, hi ha... algunes qüestions que potser si rasquéssim una mica trobaríem alguna injustícia, no?
Sí,
segurament.
Jo el que veig...
Pau.
Sí, gràcies. Jo el que veig és que hi ha tres grans eixos en aquesta acció i potser en veiem un en concret, no? Hi ha un primer eix que considero que ha d'anar en la direcció d'indagar, d'investigar, perquè hi ha tota una sèrie d'historiadors locals que al llarg de molt temps han fet una tasca molt important per anar traient a la llum tota una sèrie de dones que havien sigut oblidades per la història, esborrades de la història. I, per tant, aquesta tasca és molt important. I quan posem aquests noms, aquests carrers, aquestes places i aquestes rotondes, també els hem de tenir en compte amb ells, perquè gràcies a aquestes persones que han fet aquesta feina, no, també és important que puguem posar noms a carrers, a places, i aquesta tasca s'ha de continuar fent. I aquí, doncs, crec que és molt important posar en valor aquesta oportunitat que tenim com a municipi, com a societat, de rellegir la història. És a dir, intentar trobar aquelles parts de la història que falten en els llibres d'història. Hi ha una segona part que és el reconeixement, que és el que estem fent ara, que és el que ens estem centrant. Aquests carrers, aquestes places, el que estan fent és reconèixer una trajectòria, reconèixer un rol que aquesta persona, aquesta dona, ha pogut tenir en un moment donat a la història castellà. I un tercer eix que considero que és explicar la història, perquè la història és la barreja de relats que ens expliquem. I si no expliquem la història, per molt que hi hagi un nom d'un carrer, tampoc servirà. Perquè, diguem-ne, que ja podria ser... Algú podria pensar-se que és perquè algun dia, diguem-ne, l'Ajuntament va voler fer, no? Va voler projectar una imatge, una façana, no? Que dèieu vosaltres, Marga? Una façana de novetat. No. Aquí el que hem de fer és aquesta feina addicional d'anar més enllà i explicar la història i intentar que hi hagi una divulgació d'aquestes trajectòries. I per tant, el pas d'ahir és un pas important, però no perdem de vista tot el context que fa falta que també veiem i que també contemplem.
Sí, totalment d'acord amb el Pau. Simplement afegir potser que també el que hauríem de fer és fer una revisió de com ens mirem la història, no? Perquè, evidentment, les dones han estat, diguem-ne, apartades socialment, políticament, econòmicament de la societat i, per tant, han tingut un rol, en aquest sentit, menys actiu. Però aquelles dones que sí que han aconseguit o que sí que van intentar sobresortir, penso que hem de fer una lectura una mica diferent del que fem fins ara. Probablement, per posar un exemple, sigui més important aquella dona que va aconseguir ser encarregada de la torrà d'un grup de telers que el que era director. Perquè el que era director, al final, diguem-ne que li era relativament senzill accedir a un lloc en el qual tots el veien que podia accedir. Però la dona aquella que va aconseguir sortir de casa seva, que no se la considerava enlloc, que va aconseguir, diguem-ne, fer-se valdre, que va aconseguir demostrar que podia tenir aquestes aptituds, probablement aquesta persona l'hem de considerar, si no més, tant com el que va ser director, no? Per tant, des d'aquesta òptica, comencem a revisar la història i potser no trobarem noms, diguem-ne, que han sigut una científica, castellà, dic, o coses d'aquest tipus, potser trobarem dones que, malgrat no ser, no haver tingut aquests estudis o aquests càrrecs, sí que van fer, diguem, uns esforços i van trencar en aquell moment la visió que es tenia de la dona en aquell moment, que penso que també això ho hem de posar en valor i consideració.
Sí, jo només volia dir un parell de coses. En primer lloc, considerem que el que es va aprovar ahir doncs, és un primer pas importantíssim per la visibilització de les dones, que sempre hem estat absolutament amagades. Jo podria parlar de les científiques, que és el meu camp, però n'hi ha moltíssims, malauradament.
L'altre dia vam fer exercici de trobar dones científiques en el magazín del matí, que vam entrevistar un estudiant castellà a Stanford, enginyera electrònica,
sí.
I costava anomenar més de 3 o 4 i posant els grans noms, no?
Sí, sí. És que costa, no? Invisibilització perquè no s'han fet cas o perquè els homes s'han apropiat del que... És a dir, en aquest sentit, si és un primer pas per avançar en la visibilització i en el treball real per totes les qüestions de gènere aquí a l'Ajuntament, doncs benvingut sigui, sempre que sigui aquest primer pas, que no es quedi en el que dèiem, en política de façana. I en segon lloc, el que ens agrada també és veure que s'han recollit doncs, propostes que s'havien sortit des del teixit associatiu de Castellà, que sempre ha tingut un teixit associatiu molt ric. Per exemple, l'Ignasi va parlar de les rutes aquestes que es fan, rutes que havien començat a fer les llibertàries i que després han continuat les Carnera. Per tant, que es doni visibilitat a totes aquestes qüestions que surten del teixit associatiu de Castellà, doncs sempre és molt interessant.
Sí, i un petit apunt, si voleu, trobareu a les llibreries la novel·la de la companya escriptora Natàlia Cerezo, que ens fa la feina de correctora de l'actual, una novel·la dedicada a la seva àvia, i van passar tants anys doncs, que allà també s'hi recull doncs, testimonis directes de la vida més pròpia de Castellà d'uns anys, no? Les renriuades, les colònies tèxtils, són aquests elements que jo crec que, com apuntava el Pau, doncs, es pot encara doncs, aprofundir més en un coneixement, perquè és una realitat que també va existir i que també existeix avui en dia i que les inèrcies doncs, polítiques, socials, doncs costa a vegades trencar i en el cas doncs, sí que hi haurà un trencament bastant radical doncs, amb tota aquesta bateria de nomenclàtor dedicat a les dones. Si us sembla, passaríem un tema del ple, valorant una miqueta l'impacte que pot tenir per Castellà tot el que es va debatre ahir. També ens va sobtar molt el debat una mica al voltant del control cinegètic dels senglars, no? És un altre debat. Abans parlàvem del tema, perdoneu, no vull fer una comparació, del tema aquest de les plantacions de marihuana. És un tema que, doncs de manera més o menys gotejant, van apareixent notícies aquell voltant. El tema dels senglars pels carrers de Castellà ja no és notícia. I sempre hi ha els comentaris, sobretot en xarxes socials, quan se senten trets, escopetes, no? La societat castellarenca... bueno, dimes i diretes que es diu en castellà i no sabem posar-li una mica remei, perquè ahir vam sentir alguns comentaris, per exemple, no, encara que es facin batudes, com que són indiscriminades, la pròpia natura fa que les femelles tinguin la reproducció, no, la capacitat reproductiva abans i per tant tenen les cries abans i és un peix que es mossega la cua. És un problema aquest de la sobrepoblació, sobretot de senglars, no? Seria una miqueta l'espècie més invasiva que tenim al nostre entorn.
Clar, però és que a veure, tot el que és l'ecosistema dels nostres entorns ha estat tan absolutament degradat per la mà de l'home que tot s'ha desbocat. Si els senglars no tenen depredadors, doncs llavors, evidentment, acaben causant una nosa. I el que és un problema és regular espècies de manera que siguin reals, certeres, efectives, i és complicat. I és complicat. Nosaltres, jo ho vaig comentar també ahir, el tema caçadors crec que no hauria d'anar per aquí la cosa, perquè és un perill realment molt greu i molt important als nostres boscos. Però no és senzill, no és senzill, i s'ha d'abordar realment des de la ciència. Des de la ciència. I aquí els polítics que ho tenen a la mà, la seva solució s'han de deixar aconsellar per científics.
Però clar, aquí a Castellà tenim un col·lectiu de caçadors que estan fent una feina, vulguis o no vulguis. Vull dir que...
No, estic d'acord.
No, parlo del que es fa, eh? No dic que... Parlo de l'acció, diguem-ne, concreta. Sí, Pau, vau presentar vosaltres la moció junts?
Sí, de fet, és una moció que ha estat treballant l'Ester Font, la meva companya, i que des de Junts hem presentat, fruit d'un treball d'intentar, com deia la Margara, conciliar la ciència amb les polítiques públiques. I, per tant, és important que si hi ha una prova pilot portada a terme, que ja no és que sigui d'una universitat del país, sinó que, a més, es basa en estudis previs, diguem-ne, d'altres universitats europees i d'altres centres de recerca europeus. En aquest sentit, doncs, era important que això arribi a Castellà, no? I en aquest sentit, hi ha diverses qüestions. Primerament, que actualment no tenim la fórmula màgica fàcil. No existeix, de moment, És a dir, no hi ha una cosa que diguem, amb això segur que aconseguim trobar una solució a la sobrepoblació de senglars. No, per què? Perquè estem veient com amb la caça no està funcionant i perquè estem veient que, de moment, amb la solució que s'ha impulsat del control cinegètic via esterilització, doncs si no es fa de forma participada per més municipis, això no arriba massa a bon port. Llavors, la qüestió que volíem introduir al ple era, primer, parlem-ne, perquè no pot ser que estigui passant això i no en parlem-ne, i segon, intentem impulsar, diguem-ne, un consens per tal de conciliar la ciència amb el que estem fent com a ajuntament, diguem-ne. I és en aquest sentit que ens vam posar d'acord perquè l'equip de govern estudiï la possibilitat de formar part del programa pilot que hi ha per esterilitzar senglars, i ho estudia en un context, i aquesta és la voluntat que tots teníem, d'intentar posar un consens més enllà de Castellà del Vallès perquè això vagi més enllà i funcioni. Perquè funcioni aquest. Ja per acabar, el que nosaltres no veiem de rebut és que no ens sembla responsable des d'un punt de vista de l'administració de recursos públics, és per un cantó fer una esterilització i per l'altre anar caçant els mateixos o possiblement els mateixos senglars, els mateixos exemplars que estem esterilitzant, perquè això és tirar diners directament del contribuent. Llavors, aclarem-nos, Què volem fer? I fem-ho de forma conciliada amb la ciència.
Sí, jo la primera reflexió que faria amb aquest tema és que si es considera que la caça ha de ser un element per solucionar aquest problema, és que com a societat, diguem-ne, tenim un problema greu, no? Jo penso que quan hem de pensar en que matar una espècie és la solució per l'equilibri de la societat, és que tenim un problema molt greu. Una altra cosa és com afrontem el tema, amb quins mitjans i de quina manera, no? Però, evidentment, partint d'aquesta base, i em va fer, diguem, molta gràcia i llàstima que no sigui aquí el Matías,
perquè sí, també... va ser l'únic grup que en aquest cas va...
Però és que també va així, i escolta, el Ministeri, diguem, recomana que es caci doncs, amb arc, amb pistola, amb escopeta, amb canons, o... Dic, home, per la mort de Déu, vull dir, si aquesta és la solució que un ministeri pot donar a aquest problema... Esclar, després ja sí que tot és possible, no?
Es nota que és el Ministeri d'Espanya, per això, perquè és similar...
Amb tiratxines els matarem.
Sí.
Molt bé, no sé si vols ràpidament...
Comparteixo les opinions, que l'abordament ha de ser, en qualsevol cas...
Però també es parlava d'uns preus a l'hora d'inter... Suposo que, clar, la cosa deu estar encara en fase d'estudi...
Clar, això no és certer, És a dir, llavors... qualsevol prototip... Ai, perdona, Joana, anaves a parlar... Qualsevol prototip de qualsevol tipus... És evident que el preu inicial que això pot tenir no és representatiu de que quan això ja no sigui una prova pilot i estigui endavant, els preus baixin de forma substancial si hi ha una aposta clara. Clar, evidentment, aquesta aposta clara no hi és, i per això vam portar-ho al ple, també. Perquè si hi ha de ser, fem-ho bé i, per tant, que sigui assumible.
Sí, però em costa pensar-ho, perquè tenim un problema, per exemple, la pròpia protectora d'animals. És que
hi ha elements que realment requereixen de dir, si és que hem de gastar moltíssims diners. Jo penso que a vegades la gent ha de saber el que costa recollir les escombraries, el que costa mantenir una protectora d'animals, una sèrie d'elements perquè la gent es conscienciï, no? Una mica com comentava abans la vessant educativa que comentava la Marga, el preu de les coses, no, Joan?
Sí, no. Jo crec que coincideixo amb l'abordatge que hem de tenir com a país o com a mínim com a territori, no? Al final és evident que els animals doncs, tenen la tendència, no?, de moure's per un territori que passa dels límits municipals i que, evidentment, qualsevol prova pilot amb una base científica doncs, ha de ser escoltada i li hem de donar suport, però anirem veient i per això el consens va arribar d'aquest estudi amb els elements que es vagin actualitzant.
I si us sembla, ens queden 11 minuts per les 9. Va haver-hi un tema al final del ple, una moció justament de Som de Castella PSC, que potser per les formes o per com va acabar el debat, al final no ens va quedar ben bé clara la moció. Estem parlant d'aquesta moció sobre inclusió financera i bancària, que, diguem-ne, el debat va derivar en les formes polítiques o va derivar una mica en el funcionament del propi ple. I crec que és interessant doncs, que puguem aprofundir en un tema que és real, que aquí a Castella sí que comptem encara amb oficines bancàries, però repassem en res, 2 anys cap aquí, totes les que han tancat. Alguns ajuntaments han arribat a fer mocions gairebé implorant que no marxin les oficines bancàries. No sé, a Castellà de moment potser no estem en aquesta sí. situació ja tan dramàtica. Estem parlant de Sabadell, barris de milers de persones que no disposen d'una oficina on treure calés. I, no sé, la idea, entenc, d'aquesta moció era doncs, posar de manifest aquesta problemàtica al col·lectiu de la gent gran, que doncs, hi ha una bretxa digital coincidint sí. amb aquest tema d'aquest tancament d'oficines, que és una problemàtica real, no?
Sí, de fet, aquesta és una qüestió que s'ha debatut també a nivell del Congrés i que, de fet, justament ahir o abans d'ahir també la ministra va parlar d'un acord que hi havia hagut també amb les entitats financeres per dedicar recursos a aquest acompanyament, no? O sigui, si parlem d'aquesta bretxa digital, de que usuaris i usuàries, sobretot d'edats avançades, doncs no tenen la destresa per poder fer qualsevol operativa amb els caixers automàtics, ja que la tendència de les entitats financeres és anar derivant, no?
Sí, sí, ja amb el mòbil, o sigui, correcte. Ja ni el caixer.
Doncs justament, una mica la moció el que buscava era fer aquesta crida, no? I aquesta cridar la responsabilitat de les entitats financeres de dotar de recursos humans i de tot tipus perquè els usuaris i usuàries d'aquestes mateixes entitats financeres tinguin l'oportunitat de conèixer com és el procediment i si pel que sigui no són capaços o capaces d'arribar a aquest coneixement, doncs que tinguin aquest acompanyament directament a la mateixa oficina. Per tant, aquest era l'objectiu i no cap altre. I entenc que des del Ministeri, des dels departaments també de l'Administració de la Generalitat, doncs també es pressionarà tot. Crec que és un clam, no?, que socialment hi ha el consens perquè no hi hagi aquest menysteniment, no?, de la gent gran i que se'ls exclogui de qualsevol operativa senzilla, no?, pel fet de que s'hagi de fer electrònicament.
Breument, si et sembla, perquè també han d'intervenir els altres companys, va votar en contra d'aquesta moció i, a més, molt abraonadament.
Sí, perquè nosaltres considerem que, concretament el punt quart, que me'l vaig haver de tornar a mirar quan vaig sortir al ple...
És que després es van fer unes explicacions, no sé si el Josep Maria o...
Que la possibilitat d'una bonificació sobre la taxa d'ocupació de la via pública a les entitats bancàries que ho fan bé és aquest punt el que ens va encendre. És a dir, que nosaltres creiem que les entitats bancàries no s'han de beneficiar de cap reducció, de cap bonificació, de cap impost, perquè les entitats bancàries ja són empreses prou solvents. En tot cas, el que s'hauria de fer és el que apuntava el Josep Maria, penalitzar i molt les empreses que no ho estan fent bé, no pas bonificar les que ho fan bé. Es dona per suposat que la gent ha de treballar bé. Estiguem al costat de la gent gran, però no bonificant els bancs. Aquí va ser el nostre punt de desencontre. I voldria tornar a afegir ara que en cap cas va ser un ficar el dit a l'ull al Dani. Jo ja em vaig disculpar personalment amb ell dient-li no vull que es malentengui. Va ser una crítica a tot l'equip de govern. De maneres molt abraonades, sí, és cert, però va ser una crítica a tot l'equip de govern dient com podeu ajudar econòmicament els bancs amb una rebaixada, amb una bonificació dels impostos per fer-ho bé. No, home, no és això. Hem d'estar al costat de la gent gran, però no bonificant els bancs. Aquesta va ser la nostra crítica i agraeixo que se'm doni la possibilitat de tornar-ho a explicar bé aquí.
Això és com els partits de futbol i la tertúlia posterior, on es rearbitra, no? No som el VAR, però... Josep Maria.
Bé, jo sí, penso que personalment la moció estava, no estava ben redactada, però la idea que hi ha, i que ja aquí jo vaig parlar amb el Dani, és aquesta idea, és que el que es havia de fer és incrementar d'una manera molt considerable per les taxes, després deixa el mateix, molt considerable, és a dir, que sigui realment un element important, dissuasori per l'entitat bancària, i que, en tot cas, aquelles entitats que ho fan bé, se'ls fa una bonificació perquè paguin el mateix, i les que no ho fan bé, que paguin molt més del que estan pagant. Aquesta era la idea. Però jo sí que també torno a queixar aquí, i ho vaig fer-ho ahir, perquè penso que no va actuar amb prou d'economitat l'alcalde. Sí que, diguem-ne, en base a aquest criteri que havia agafat, que s'havia d'ajudar a les entitats bancàries, va fer una intervenció una miqueta abraonada, com en dieu, no? Però en qualsevol cas és una intervenció que mereix la interrupció constant de l'alcalde, i que, per tant, si entrem en aquesta fase de tallar la paraula amb algú que es vol expressar, sempre i quan ho faci dintre d'uns marges, diguem-ne, prou diplomàtics, que no insulti, doncs penso que no s'hauria de permetre, perquè en el ple, l'he vist després del ple, amb l'alcalde després del ple, en els plens de Castellà s'han dit coses molt més greus, i jo en sóc un exemple del que s'han dit, i no s'ha mai tallat a ningú. Per tant, si no s'ha fet en aquell moment, quan s'han insultat deliberadament a la gent, ahir encara menys. Per tant, no convertim els plens en un plató de Telecinco en què tots parlem al mateix temps, sinó que parlem, ens exposem, i si després algú té alguna cosa que dir després de la intervenció, que ho digui, i que ho digui amb el to que li sembla que ho ha de dir. Però, home, no fem aquesta intromissió a la llibertat d'expressió de cadascú. Sincerament, ho penso així.
Sí, llavors,
sí. No, afegir en aquest sentit que coincideixo que els bancs durant molts anys han tingut molts privilegis, especialment els bancs de l'IBEX, comencem per aquí, perquè les caixes catalanes ja no existeixen, també és important tenir-ho en compte, i aquests privilegis s'han d'acabar. És evident que no es pot permetre un tracte de favor per part de l'administració, ja ha sigut prou, ja vam pagar el rescat de bancs, que llavors no ha retornat, diguem-ne. No? Però dit això, sí que entenem que és fonamental que, fruit d'aquesta reestructuració bancària que hi ha hagut, fruit del fet que hi ha molts menys bancs i, per tant, hi perden molt menys per anar traient oficines dels municipis perquè hi ha moltes menys opcions de les que hi havia, doncs és molt important que l'administració es posi al dia i exigeixi als bancs que aportin l'atenció al públic, que és fonamental en una societat diversa com la nostra, una societat que té doncs, moltes persones que no tenen per què funcionar telemàticament, com, diguem-ne, com una persona jove, no? que potser ja està molt més avesada a funcionar amb el mòbil i que li és indiferent fer-ho d'aquesta manera. I, per tant, hi ha una qüestió d'accessibilitat, i això vull dir que hi ha d'haver caixers als diferents nuclis d'un municipi, perquè, si no, la gent, molta gent gran i molta gent en general no pot treure efectiu, i això tampoc és de rebut. I també hi ha d'haver un acompanyament adequat en forma d'una atenció al client personalitzada per a totes aquelles persones que han de poder accedir als seus actius financers. I, vaja, jo em paro ja perquè també m'agradaria poder parlar de la moció que no va aprovar el Partit Socialista per esclarir els fets del 17 d'agost, així com també del cànon de residus de Catalunya.
Si traiem aquesta moció, et sembla que faríem tres tertúlies, però en tot cas, si vols, quan vinguis, que potser serà la setmana vinent o l'altra, fem un monogràfic i ho tractem i convidem també algun altre grup.
S'agraeix.
En tot cas, jo crec que hem tocat, si més no hem buscat, la part més castellarenca dels temes que es van tocar en el ple d'ahir. Falten 3 minuts. Ràpidament us volia fer una pregunta més distesa. Estem a les portes del Carnaval, fins i tot tindrem 3 toms aquest cap de setmana, un cap de setmana justament que doncs, volem que plogui, però ostres, no voldríem que plogués, però sembla que el temps canvia. I bé, us faig una roda ràpida. Tu, com que vens del món de l'ensenyament, segurament sí que recordaràs l'última vegada que et vas disfressar i de què, Marga? Perquè segurament amb la teva classe
o... A l'institut, bueno, a l'institut no ens disfressem per classes, però sí que ja fa uns anys que els profes ens disfressem, a l'institut ens hem disfressat de contes i jo anava del conte de la Sirenita, anava de Sirenita. Abans de la pandèmia.
Josep Maria?
Jo no tinc per costum disfressar-me, alguna vegada ho he fet, perquè els amics t'hi han empès, no? Però no sóc una persona, tot i que, evidentment, celebro que tothom ho pugui fer, eh? Però jo no sóc...
Però és pel sentit del ridícul, per...
No, no, perquè no, considero que, no sé, no... no,
clar,
no,
la mascareta que portes és molt veneciana, eh? La mascareta, sí? Vull dir...
Donem-ho com un detall del que t'estoltes, això.
Sí, Pau, tu en alguna discoteca segur que has anat disfressat.
Home, i tant, només faltaria. No, no, jo tinc molt bones memòries del carnaval de quan era petit. Recordo una disfressa de drac que em va fer la mare, que per mi era fenomenal, perquè no hi havia la disfressa de drac que jo volia i ella me la va fer. I, bueno, això em va marcar i la recordo molt bé. Però, sobretot, ara tenim també criatures, doncs un també reviu aquesta il·lusió i la veritat és que tot allò que em pensava que no ho tornaria a fer, de disfressar-me, cada cop és més a prop, perquè tens canalla i et ve de gust disfressar-te, perquè forma part d'aquesta màgia que té el Carnestoltes.
Mm-hmm. Sí, sí.
Joan...
Jo fins a que el meu fill va estar sisè, cada any col·laborava amb el Sol i la Lluna, o sigui que m'he disfressat d'ovella, de pingüí, i tot amb disfresses fetes a casa.
Tot, fotos. Mira, ja, tot animal, eh? Tot animal.
Tot animal, no? I sí, sí, sí. I una feinada
de
que...
De força clar, espero que no.
No, compte.
Tot era més suau.
Jo, és perillós. Tot disfresses fet a casa, però jo, com que sóc un desastre amb el fil i l'agulla, les meves eren totes grapades.
Sí, no, sí,
no,
també.
I amb materials que no eren de roba, que es pogués...
Però que li havíem dedicat setmanes a fer la disfressa, que jo patia. Ja quan arribava l'època de Carnestoltes ja m'havia de reservar unes hores al dia per la disfressa del fill. Sí, sí.
Doncs ho deixem aquí, ja són gairebé les no tocades, faltant 15 segons. Moltes gràcies als quatre. I també al nostre becari, el Jofre Càrceles, que s'ha estrenat avui en solitari als comandaments de les vies de so de l'estudi de Ràdio Castellà. Bona nit i moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.